Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, a les 11 en punt, us informa Anna Closa. S'acaba de saber, el govern aprovarà aquest matí la reobertura de l'oci nocturn per aquest divendres amb certificat Covid. D'aquí a mitja hora, les conselleries de Salut i Interior es reuniran amb la patronal del sector per comunicar-li aquesta decisió. Segons la normativa del govern espanyol, els clients dels bars i musicals i discoteques hauran d'ensenyar el passaport Covid i portar mascareta obligatòria a l'interior. Fins ara, aquests locals només podien obrir a l'exterior, sense pista de ball, i fins a les 3 de la matinada. Està previst que la portaveu del govern, Patrícia Plaja, compareixi a 1:15 per donar més detalls de la reobertura després del Consell Executiu. I un de cada 7 adolescents d'entre 10 i 19 anys a tot el món té un problema de salut mental diagnosticat. És a dir, 166 milions d'infants i joves al món, el que representen un 13% de la població total. Les xifres que publica l'informe anual d'UNICEF sobre l'estat de la infantesa al món són enormes i molt preocupants. Gairebé el 43% dels casos són per ansietat i depressió, i els trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat i trastorns del comportament superen el 20%. L'informe destaca que molts d'aquests casos acaben en suïcidi. Cada 11 minuts es suïcida un jove d'entre 15 i 19 anys. UNICEF avisa que en els últims 18 mesos el confinament i les restriccions de mobilitat han fet que molts infants perdessin un temps valuós de la seva vida lluny de la família, amics, aules i indrets de lleure, i insisteix en que el benestar emocional podria allargar-se durant molts anys. I avui, quarta jornada de vaga de Renfe. Durant les primeres hores del dia, la companyia ha ofert només el 47% del servei de Rodalies, amb un total de 112 trens suprimits, segons informa l'operadora. L'empresa considera que els treballadors no han complert els serveis mínims, mentre que el sindicat SEMAF assegura que no es va rebre totes les cartes en què s'incluïen els treballadors que havien de seguir aquests serveis mínims. La vaga, que només es fa entre setmanes, reprendrà dijous i acabarà el dimarts, dia 12 d'octubre, coincidint amb el pont del Pilar. Més coses. L'advocat de Carles Puigdemont, González Boye, ha demanat a la justícia posar fi a les peticions d'extradició després que ahir el Tribunal de Sàsser tornés a girar a l'esquena al Tribunal Suprem espanyol i el deixés en suspens el procés d'extradició, com també va fer Bèlgica. Boye ho ha dit en una entrevista al matí a Radio Estel.
Alguien tiene que poner fin a esta locura. O sea, desde una perspectiva incluso de España, yo creo que esto es un error político, un error jurídico, un error de imagen, porque van a seguir insistiendo seguramente, y yo no sé lo que pretenden. Si es que tengamos 26 respuestas, eso no es problema, las podemos tener, pero con una debería haber bastado.
Per a l'advocat de l'expresident, que Espanya segueix insistint, és un error polític, jurídic i d'imatge internacional. Sobre les resolucions de les mesures cautelars demanades per la defensa de Puigdemont, Boye, per retornar-li la immunitat parlamentària com a eurodiputat per evitar una nova detenció com a la d'Itàlia, creu que els seran favorables perquè diu que s'ajusten al dret de la Unió.
El Tribunal General y el Tribunal de Justicia, ambos, cuando resuelven algo lo tienen que hacer pensando en los 27 Estados miembros. Y eso implica, entre otras cosas, tomar decisiones que a algún Estado miembro no le puede gustar, pero que es lo más conforme al derecho de la Unión.
Abans de veure la resolució judicial, s'ha de pronunciar al Parlament Europeu. Tot estirà el 15 d'octubre. I a Lleida, l'embaràs ja es pot interrompre de forma voluntària per la via quirúrgica. Des de dilluns, les dones interessades ho poden fer a través de la clínica Minova Aliança de Lleida. Fins ara, centenars de dones s'havien de desplaçar a Tarragona o a Barcelona per avortar. Només l'any passat, 880 dones van haver de marxar fora de la capital del Segrià per poder fer-ho. On encara no es pot avortar voluntàriament de forma quirúrgica és el Pirineu. Sí que es pot fer amb fàrmacs als hospitals de Tremp i la Cerdanya, i a la Seu d'Urgell s'està tramitant. I ara, més informació esportiva amb Xavi Toscà. No?
El Barça encara arrossega un deute de 115 milions d'euros, bàsicament de pagaments pendents de fitxatges que s'allargarà fins a l'any 2024. Segons ha avançat la publicació To Playbook, l'entitat barcelonista encara ha de pagar 39 milions d'euros a la Juventus pel fitxatge de Pjanic, 32 a l'Ajax per Frankie de Jong i 16 més per Serginho Dest, i 13 al Liverpool per la compra de Philippe Coutinho. Aquestes xifres veuen la llum a menys de 24 hores de fer públics els resultats de l'auditoria encarregada per Laporta, que podrien posar al descobert les vergonyes de la Junta presidida per Josep Maria Bartomeu, que va marxar del club deixant un deute de 481 milions d'euros. Aquesta publicació també escriu que la secció de bàsquet tancarà temporada amb un deute de 27,4 milions d'euros de pèrdues, només un 1,4 milions menys que la temporada anterior.
Això ha estat fins ara. Us deixem amb el magazín del matí a Ràdio Estel en aquesta edició especial des de l'estació de França amb motiu de la Barcelona New Economic Week. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12.
Ràdio Estel.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi. Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal? Salutacions. Estem en directe aquest dimarts 5 d'octubre des de l'estació de França, un dels espais més emblemàtics de Barcelona, on se celebra la segona edició de BNEW, la Barcelona New Economic Week, organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Ràdio Estel volia estar present durant aquest primer dia de BNEW i per aquest motiu, a partir d'ara i fins les 12, al matí a Ràdio Estel, volem saber tot el que passarà durant aquests 4 dies de BNEW, la gran cita per la nova economia. Repassarem durant aquesta hora els principals actes de l'esdeveniment, com també descobrirem la importància que tindrà BNEW per la ciutat de Barcelona. A la producció, aquesta hora, en David García, i a les vies de so, Xavi Aguilar i José Matosas, i a la coordinació tècnica, Candy Ortiz. I és que en aquesta segona edició de la BNEW arriba amb un objectiu clar, consolidar-se com el gran esdeveniment híbrid multisectorial, el B2B, que és el business to business de referència de la nova economia. És a dir, es tracta d'un esdeveniment perquè professionals i empreses doncs facin networking i coneguin les últimes innovacions tecnològiques. A partir d'ara, doncs, i fins a les 12, a Ràdio Estel ens donem cita amb el BNEW, amb els principals actors de l'esdeveniment, com també aquesta gran cita per la nova economia. De fet, a les 10 del matí, aproximadament fa una hora, ha tingut lloc la inauguració, l'acte oficial de l'esdeveniment aquí a l'estació de França, que ha comptat, entre d'altres, amb la presència de la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, també el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, com també ha comptat amb la presència de Maria Matilde Villarroya, secretària d'Afers Econòmics i Fons Europeus del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat. I, sens dubte, no hi podia faltar Pere Navarro, delegat especial de l'Estat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, organitzadors de la BNEW. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Pere Navarro, benvingut.
Moltíssimes gràcies a Ràdio Estel per poder venir aquí in situ a fer un programa amb unes condicions complicades, perquè estem en una estació de tren.
Exacte.
I suposo que se sent algun soroll de fons, però això és l'avantatge, no? Perquè volem fer les coses on la gent es relaciona, doncs viu amb normalitat, diguem-ne, a la ciutat de Barcelona, i aquest esdeveniment és justament això, és un esdeveniment global. Tenim persones a 145 països a tot el món aquest any, però també és un esdeveniment que volem que s'expressi molt clarament que està a la ciutat de Barcelona, i escoltem pels altaveus anuncis de trens...
Senyor Navarro, és el que li anava a dir. Nosaltres avisem als nostres oients que a qualsevol moment destinació... No sabeu a on, però...
Però això que al principi, l'any passat, ho vam pensar, no? Perquè al principi era un problema, no? Estàs amb un dels escenaris que tenim aquí, que en tenim tres, i de cop se sent alguna cosa que té a veure amb un tren que arriba o que marxa. Però... però ens va semblar que, malgrat tot, era la manera de fer una cosa que no estigués tancada en quatre parets, que estigués aïllada de la vida quotidiana, sobretot en un moment en què vam estar molt temps tancats i confinats. I, per tant, sortir a fora i veure que hi ha trens que es belluguen i que arriben i marxen, doncs, esclar, això és una gran alegria, també.
Senyor Navarro, Biniu és un projecte, com bé estava explicant, que va néixer, no?, durant la pandèmia, i va ser pioner, no?, en implantar aquest model híbrid de fira, és a dir, presencial i digital. Arriba aquesta segona edició i arriba per quedar-se, no? Aquesta segona edició és la consolidació, per tant, d'un projecte, podríem dir, global?
Sí, la veritat és que això es va crear l'any 2020, en plena pandèmia, amb confinament, etc. Però no ho vam crear perquè fos una cosa que fos per passar l'any i després ja tornarem una altra vegada el mateix, sinó que ja es feia molt temps que s'estava reflexionant sobre quin paper tenia el tema digital en les activitats, diguem-ne, relacionades amb les fires, amb els congressos, etc. I això ens va fer decidir que aquest any 2020 era l'any apropiat per assajar un model nou. I, insisteixo, la cosa era començar l'any 2020 i continuar. I la demostració és que avui, el 2021, no només hem continuat, sinó que hem doblat els continguts, hem doblat els speakers, hem passat de 400 a 800 speakers, hem doblat els temes, com deia, anem, en comptes a 3 espais de la ciutat de Barcelona, estarem a 7 espais de la ciutat de Barcelona. Per tant, bueno, és l'any, com vostè diu, de la consolidació, però també de la garantia de que això és un espai per crear activitat econòmica i perquè hi ha oportunitats.
Senyor Navarro, que hi hagi una nova economia evidencia, doncs, un nou paradigma respecte a l'economia que ens ha marcat fins ara?
Bé, nosaltres diem nova economia, però en realitat la nova economia no existeix. Em sap greu dir-ho, però...
Està molt bé que ens aclareixi, no? De dir, clar, estem parlant d'una nova economia, per on passa aquesta nova economia, senyor Navarro?
A mi em sembla que l'economia evoluciona, no? Llavors, per tant, sempre estem vivint amb una nova economia. La nova economia què és? Bueno, doncs aprofitar l'economia blava, els mars, no? Que no siguin només una claveguera, que siguin un espai on puguem cultivar aspectes relacionats amb l'alimentació, que la nova economia relacionada amb el transport, amb les comunicacions, amb la mobilitat, amb la sostenibilitat, tot això, en definitiva, la nova economia són tots uns temes que abans es tractaven de manera sectorial, ara es tracten de manera interrelacionada cadascun d'ells. Ara parlem de mobilitat, abans parlàvem de trànsit. Clar, el trànsit era diferent, eren els semàfors, no sé què, els cotxes, ara la mobilitat és tot. Crec que la nova economia és això, i això és el reflex, aquesta Biniu és el reflex d'aquesta nova economia.
Biniu, que tractarà molts temes, però a qui va adreçat aquest esdeveniment?
Va adreçat, com vostè ha dit abans, amb el B2B, no? És que sempre ens carreguem de paraules aquestes, i el networking i tot això, no? Que en el fons és un esdeveniment per professionals per crear xarxes de treball, de negoci o de relació. Doncs és això, va adreçat a professionals. Per tant, quan l'any passat vam dir que havíem tingut 11.000 assistents, vol dir que vam tenir 11.000 empreses, perquè els professionals que s'inscriuen, que es registren, són professionals que són directius, els directius d'aquestes empreses, per tant, persones que tenen poder de decisió en les seves empreses i que a l'hora de crear contactes amb altres persones que estan registrades, doncs estan...
Hem de dir que la passada Biniu va ser un èxit, no? Sobretot per part dels assistents online, com bé ens estava explicant. Tenen la impressió que aquest any pot haver-hi més visitants online i també presencials?
Bé, nosaltres aquest any el que volíem era augmentar la presència física de persones en el Biniu. Estàvem en plena cinquena onada i vam ser molt prudents i vam continuar amb el model de híbrid, però jo crec que anirem evolucionant amb una presència superior en anys vinents. Per exemple, volíem organitzar un gran esdeveniment físic en forma d'un sopar amb molta gent per entregar els premis a les startups, etc. La prudència ens va fer que decidíssim això, aplaçar-ho fins a l'any que ve, però l'any que ve segurament hi haurà molta més presència física, però gràcies a la plataforma digital continuarem sent un esdeveniment global, també. Per tant, jo crec que això continuarà anant junt, insisteixo, amb més presència física, afortunadament, perquè espero que ja el virus hagi desaparegut a les nostres vides definitivament, De fet, l'any passat pensàvem que aquesta entrevista segurament la podíem fer sense mascareta, ja.
I ens trobem amb mascareta.
I encara estem amb mascareta. Però bé, això s'acaba i creiem que el tema físic, el tema de presencial, podrà augmentar.
Mm-hmm. Aquest format híbrid de Vimeo, que, com dèiem, va néixer arran de la pandèmia, que aspectes com ara la digitalització han arribat per quedar-se. De fet, aquí a l'estació de França, ara mateix, on estem asseguts el senyor Pere Navarro i jo, no, podem veure aquesta gran pantalla on podem veure doncs, aquests diversos canals, no, de Vimeo, que, clar, això fa uns anys era inverossímil, no? I ara mateix doncs, podem veure el que està passant en els diferents escenaris dels temes que es tractaran a aquesta Vimeo.
Sí, però el més interessant és que aquest és un esdeveniment híbrid, però de veritat. És que ara es parla molt... No, tot és híbrid. No. Híbrid vol dir que nosaltres ara, en aquesta pantalla que vostè comentava, estem veient el que està passant als diferents llocs.
Simultàniament,
Simultàniament, i veiem que passen coses, és a dir, que és veritat. Però si vostè i jo estiguéssim registrats, podríem interaccionar amb els speakers, podríem crear una xarxa, diguem-ne, de relació amb altres registrats que tenen interessos similars als nostres. Per tant, hi ha un espai digital que permet el contacte entre tots els que estem inscrits. I això és la veritable raó per la qual diem que és híbrid. No és presencial i llavors unes pantalles de televisió, que per cert estan fent un show cooking allà, deuen estar presentant una recepta.
Clar, senyor Navarro, aquest any la gastronomia també estarà present en aquesta Vimeo, com també la música, no? I la cultura. De fet, aquí al davant, on estem asseguts, podem veure un planell on diria que hi haurà doncs, artistes que també faran de les seves, no? Que deixaran doncs, la seva petjada.
L'any passat vam fer uns grafitis molt xulos, amb grafiteros. No sé com es diu correctament, però bueno.
Sí. Artistes de carrer.
I la veritat és que vam garantir que no fossin d'aquests que pinten vagons de tren, perquè, esclar, en una estació això fa mal. Però, de totes maneres, això està molt bé, perquè està relacionat al món del negoci, que a vegades és un món que sembla que estigui en l'estratosfera, però està relacionat amb el món de la cultura, també amb el món de la ciutat, amb el món, tot això, no? I volem expressar aquí, en aquest espai més de relació, que tot això doncs, no està aïllat, sinó que es fa conjuntament.
Avui estem en directe aquí a l'estació de França. És un dels principals escenaris d'aquesta Vimeo que ha començat avui i fins divendres, entre altres espais emblemàtics de Barcelona. Avui, com dèiem, aquí a Ràdio Estel, al matí a Ràdio Estel, estem a l'estació de França amb Pere Navarro, delegat especial de l'Estat, del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, organitzadors de Vimeo. Clar, Vimeo es tracta d'un esdeveniment, senyor Navarro, que es fa des de Barcelona i des de Barcelona es projecta al món. Vimeo reforça encara més aquesta marca consolidada com és Barcelona, BCN?
Esclar, totalment, perquè el lideratge en el món... És a dir, avui el món cada vegada és més global. És una tonteria que tothom ho sap, però és igual, però és una evidència. El lideratge en aquest món global no és alguna cosa que tu hagis fet... Barcelona, els Jocs Olímpics, ara l'any que ve farà 30 anys. Bueno, com que hem fet uns Jocs Olímpics, bueno, doncs ja, a viure... No, això s'ha d'anar alimentant dia a dia. I això vol dir que la ciutat s'ha de reinventar, que la ciutat ha de ser la capital d'esdeveniments que realment siguin esdeveniments que siguin referència en el món. Mm-hmm. I aquest Vimeo és un d'ells. I, per tant, sí, Barcelona, ho diem, perquè no coneixem cap altre esdeveniment que sigui semblant a aquest. Barcelona és la capital mundial de la nova economia en aquest moment, en aquests 4 dies. I això té continuïtat, i d'aquí al Vimeo de l'any que ve doncs, s'anirà alimentant, i al Vimeo de l'any que ve doncs, veurem si tenim més contactes amb altres països, amb altres professionals, etc.
Senyor Pere Navarro, sabem que avui comença aquesta Vimeo, que estarà carregada de bons continguts. Quins són els plats forts o quins destacaria d'aquests 4 dies d'esdeveniment?
És impossible destacar algunes coses, però, per exemple, en el tema de la hi ha coses curioses. En el tema de la mobilitat, parlaran d'això de l'Hyperloop, que és el tren aquest que circula a 1.000 km per hora.
Sí.
Doncs es parlarà d'això, es parlarà de l'economia blava, que hem comentat abans, es parlarà de la importància, per exemple, del món agro, per, diguem-ne, pel futur, diguem-ne, de l'alimentació i de l'activitat econòmica, però es parlarà també, sobretot, de la transició ecològica i de la digitalització. Hem de recordar que hi ha uns fons europeus molt importants que el seu objectiu principal és justament aquests dos temes, no només, però aquests dos temes, i jo crec que això sobrevolarà sobre aquest Vimeo. I tenim speakers tan curiosos com aquest que porta una cosa aquí al cap, que no me'n recordo com es diu del cognom, però que li surt, diguem-ne,
sí,
una...
Sí, sí, ara...
El cyborg aquest, etcètera.
Exacte, aquesta intel·ligència,
sí,
no?
Sí, doncs es parla, per exemple, d'intel·ligència artificial i del tractament de dades, que cada vegada està molt més present.
I sobretot de les emocions, no?, que també tenen paper, no?, amb aquesta... No, les emocions, sí. L'economia, no?, aquesta economia d'emocions.
Sí, perquè al final l'economia també s'ha de fer amb emocions. De fet, el que nosaltres apliquem aquí, que són els ODS, que és la rodoneta aquesta de colors que portem alguns aquí a la solapa, és un disseny del futur del planeta, no? Fa anys es va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans i els ODS, en el fons, són la Declaració Universal dels Drets del Planeta. No són només humans, sinó de tot el planeta. Bé, això també es fa d'emocions, no? I de les ganes de ser solidaris. Nosaltres ara, per exemple, aquí al Viniu, col·laborem amb una entitat, amb una ONG que es diu Pallapupes.
Correcte.
Que és una entitat de pallassos que van pels hospitals amb les persones que tenen malalties greus. Bueno, doncs el món dels negocis i el món econòmic està també en una situació, amb persones que tenen una situació complicada i amb una ONG que està fent una feina fantàstica.
Senyor Navarro, en aquest acte inaugural que ha tingut lloc aquest matí, com dèiem, a les 10 aquí a l'estació de França, Jaume Collboni ha parlat de complicitats entre el sector públic i el sector privat per fer possible grans esdeveniments com Viniu. Per on passen aquestes complicitats, aquestes relacions?
Doncs passen justament per tenir projectes comuns i per saber que sols no podem fer res, ni el sector públic sol, ni el sector privat sol. I, per tant, l'única solució és anar junts. I el Viniu és una demostració d'això. Tenim una pantalla de fons en el qual surten moltes marques i surten també l'escut de moltes institucions públiques. Aquesta és la fórmula d'èxit perquè això realment tiri endavant. Per tant, aquesta complicitat existeix i jo crec que cada vegada ha d'existir més. Des de la lleialtat. Des de la lleialtat al sector públic, però també des de la lleialtat al sector privat. I, per tant, nosaltres coneixem moltes empreses que realment tenen vocació de servei públic i que tenen vocació no només d'obtenir beneficis, evidentment són empreses, però també d'obtenir beneficis socials. És a dir, davant de totes aquestes xarxes que estan sorgint, diguem-ne, de gent que s'estalvia impostos i totes aquestes coses d'aquest tipus, doncs, bueno, jo també veig molta gent molt implicada des del sector públic i des del sector privat amb el conjunt de la societat.
Pere Navarro, delegat especial de l'Estat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, organitzadors de Viniu. Molta sort, que vagi molt bé. Estic convençuda que es consolidarà en aquesta segona edició aquesta gran cita, no?, de la nova economia a Barcelona. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per haver estat en aquest especial a Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies per fer-ne difusió, perquè és molt important el paper dels mitjans de comunicació amb tot això. Gràcies.
I com dèiem, com estàvem parlant amb el senyor Pere Navarro, estarà present també una de les grans novetats, de fet, del Viniu, és acostar al món la gran oferta gastronòmica de Barcelona i diferents tipus d'activitats relacionades amb el disseny i la música. Música que estarà present durant aquest esdeveniment des d'un canal específic, el Viniu City, que hi haurà actuacions com la d'ella, Clara Gispert.
Find some interesting. got the rest, I got the show. We go tip, quip, triple back, flip, I walk you home. No, 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 I insist. Listen, next time is a place I'm always on the list. I know we should, could you trust me? What would be a place in a time? Look how wonderful the stars are tonight. So here we are, well, shall we have? I'm no good girl. Ha ha, a diggy diggy diggy. Ha ha, a diggy diggy diggy. Ha ha, a diggy diggy diggy. Ha ha, a diggy diggy diggy.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Doncs seguim en directe aquí des de l'estació de França, en aquest primer dia de Biniu, la Barcelona New Economy Week, al matí a Ràdio Estel. Doncs ens hem donat cita en aquest gran esdeveniment de la nova economia. I a aquesta hora ja podem parlar amb Blanca Soriell, és directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i també de la Biniu. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per acompanyar-nos en aquests minuts.
Gràcies a vosaltres.
Quin és l'objectiu de la Biniu, senyora Soriguer?
Bé, doncs l'objectiu de la Barcelona New Economy Week és bàsicament doncs, reactivar l'economia, no? És a dir, el Consorci de la Zona Franca és un dels principals agents econòmics de la ciutat i de tot el territori, i ens vam, justament, la situació del Covid de l'any passat, que va ser tan dramàtica, perquè, clar, ara estem disfrutant i gaudint de la segona edició, però s'ha de pensar que hi va haver una primera que va ser just l'any passat i com estàvem l'any passat. I el Consorci va estar aquí, bàsicament amb l'objectiu d'ajudar totes les empreses a reactivar i a fer que tinguéssim una finestra d'oportunitat per veure que les coses han canviat molt, però que també poden arribar a ser molt positives perquè hi ha moltes noves formes d'actuar.
Quins serien els grans reptes que s'enfronta aquesta segona edició de Biniu?
Bé, doncs els grans reptes, justament quan vam diguéssim clausurar l'edició passada, doncs ens vam marcar uns reptes que ara podem dir que ja els hem aconseguit, no? Que va ser doblar els espais i els continguts. Això vol dir que han passat de 400 speakers a 800 speakers. Quan parlem de speakers són professionals de diferents sectors d'activitat de tot el món, i de tot el món vol dir perquè el 50% de la participació és internacional. Tenim més de 147 països presents de forma digital o física a la Barcelona New Economic Week, amb el que això significa també per la ciutat de Barcelona, no? Que és una projecció al món doncs, molt important de nova economia.
Per tant, estan presents 10 esdeveniments connectats entre si. Com es gestiona tot plegat?
Bueno, es gestiona amb molta coordinació i amb molta il·lusió, sobretot amb actitud. L'actitud és molt important, ja ens ho van dir, resiliència, actitud, i tot això és el que posem cada dia realment amb un equip de persones que jo concretament dirigeixo i que, bueno, sort n'hi ha, perquè si no, evidentment, és impossible. Però sobretot amb les aliances, no? De fet, nosaltres, aquest esdeveniment està molt vinculat als objectius de desenvolupament sostenible i concretament amb el número 17 de les aliances público-privades, és un clar exemple que això ha sigut així. I per què ho dic? Perquè sense el recolzament dels edificis de la ciutat de Barcelona que s'han implicat amb la Biniu hagués sigut impossible. Això vol dir l'estació de França, com ara mateix estem aquí, tenim tres platós, això vol dir a la Boqueria, això vol dir Casa Seat, Telefònica Movistar Center, Roca Barcelona Gallery, antiga fàbrica d'AM, realment ha sigut una ajuda i una aliança estratègica. Però l'aliança també forma part dels speakers, és a dir, tots aquests speakers que realment al final el que estan fent és aportant continguts, traslladant aquest know-how que és tan important per tots nosaltres, per sortir de la nostra zona de confort i per veure que realment hi ha grans oportunitats. I la connectivitat entre sectors també és un altre dels temes que és un element singular d'aquest esdeveniment. Per exemple, és un element tan singular que no hi ha cap esdeveniment al món que sigui així. Perquè quan parlem de fires, i nosaltres sabem el que és una fira perquè hem estat organitzant fires durant 25 anys, normalment parles d'un sector en concret. La Biniu el que fa és connectar sectors perquè en plena pandèmia vam poder veure com un fabricant d'automòbils va acabar fabricant respiradors. I això ens va inspirar. I per això ho vam fer.
Doncs fins a quin punt Biniu està marcant el futur també dels esdeveniments, no? I de les fires tradicionals que es feien fins ara.
Sí, ha marcat... Bé, nosaltres creiem realment en que el món ja és híbrid i ho continuarà sent amb tot el, amb tots els models de negoci i amb les formes de treballar també, amb les, que ja està passant, evidentment, amb el teletreball, amb les formes de col·laborar, amb les formes de fabricar. Nosaltres, al Consorci de la Zona Franca, tenim una incubadora d'impressió 3D i això és una demostració també de quina és la nova forma de fabricar també, no? I com això impacta la cadena de subministre.
Avui estem amb Blanca Soriguer, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, també directora de Viniu. Si us plau, senyora Soriguer, ara mateix ho estàvem comentant amb Pere Navarro, aquí al davant on estem asseguts, no? Tenim aquesta gran pantalla on estem veient simultàniament tot el que està passant amb aquesta Viniu, no? Aquests 10 canals. Què en destacaria ara mateix?
Sí, pues, bueno, ara mateix estem veient el canal de... Bueno, els veiem tots, no? Perquè aquí amb aquesta pantalla, que també podem gaudir d'aquesta imatge i els altres edificis, es veu en directe i en streaming 10 platós. De fet, estem veient un show cooking, estem veient com en mobilitat també hi ha una sessió molt interessant, després estem veient que el real estate estan parlant de la ciutat de Medellín, estem veient absolutament tot tipus de debats i de tendències i d'acceleració de l'economia, no? Des de diferents àmbits.
De fet, també Viniu compta amb premis, no? La millor innovació, on es reconeixerà l'startup més innovadora de cadascun dels sectors presents, no? En aquest esdeveniment.
Sí, nosaltres, com a Consorci de la Zona Franca, un dels principals també objectius que tenim és ajudar, no? Ajudar, sobretot, a accelerar aquestes idees i, com a administració pública, doncs, tenim una obligació a fer-ho. I, de fet, l'any passat ja vam entregar 5 premis i aquest any n'entregarem 9 per cada una de les verticals, és a dir, un premi a la millor startup que fa una disrupció dintre d'un model de negoci o que la cree, de la sostenibilitat, de logística, d'e-commerce, d'economics, doncs, de qualsevol dels sectors.
Uh-huh. Estava parlant també d'aquesta connectivitat i, de fet, l'organització, doncs, heu passat de 128 empreses presents al B-Village l'any passat a 400 en aquesta, no? Què s'hi podrà fer en aquest B-Village?
Bé, doncs el B-Village és una mica el concepte similar a lo que seria en una fira la zona d'exposició. És a dir, el B-Village el que és una finestra d'oportunitat durant 4 dies per a aquelles empreses que no només volen participar com una audiència activa, sinó que també volen organitzar els seus propis esdeveniments perquè els més de 11.000 professionals que ara mateix estan connectats i del món puguin també doncs, participar a les sessions que ells organitzen durant 4 dies. Tot això està fet amb una plataforma tecnològica molt avançada, ad hoc, és a dir, aquesta plataforma l'hem creat per nosaltres mateixos i realment doncs, ara mateix l'audiència pot estar fent, pot xatejar, pot fer videollamades amb els 11.000 participants, la mateixa plataforma amb una... amb un codi d'intel·ligència artificial, amb un algoritme, el que fa és identificar quines són les empreses més interessants per tu i quines ets tu més interessant per a aquelles empreses i a través d'aquí et fem la teva pròpia agenda.
De fet, nosaltres animem a que entreu a viniubarcelona.com perquè des d'aquesta pàgina web doncs us podreu connectar i podreu, us enregistreu i directament podeu estar veient doncs, tot el que està passant i el que dona de lloc a aquests 4 dies d'aquest gran esdeveniment. Hem de dir també que en els negocis, ho parlàvem amb el senyor Pere Navarro, es viuen emocions, no? I és per això que el Viniu també vol oferir, no?, els inspirational speakers, no? Entre ells, doncs, parlàvem abans de Neil Harbison, no?, que també està present com a speaker.
Sí, aquesta és una fórmula que també vam idear l'any passat del concepte de l'inspirational speaker, no? És a dir, igual que hem trencat esquemes amb la connectivitat entre sectors, el que hem volgut també és trencar esquemes amb que un executiu, una executiva, quan ha de prendre decisions, quan ha de decidir amb quin tipus de model de negoci vol afrontar aquella nova etapa o amb quin territori creu que ha de créixer més, doncs al final també hi ha moltes decisions emocionals. Al final també hi ha moltes decisions que realment surten de l'establert. I aleshores volíem que aquests inspirational talks realment fossin espais on tots ens sentéssim integrats pel tipus d'innovació que estan creant.
Doncs Blanca Soriguer, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i de Viniu, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres en aquest especial al matí a Ràdio Estel. Que vagi molt bé i molta sort, que no la necessiten, perquè és que realment dona gust doncs, estar aquí present perquè veus una mica doncs, aquest esperit, no?, i aquestes emocions que intenta destil·lar la Viniu que ho aconsegueix. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs vinga, que nosaltres seguim en directe aquí des de l'estació de França en aquest primer dia inaugural de la Viniu. Biniu, la segona edició de la Barcelona New Economy Week. Marxem a publicitat i a la tornada seguim doncs, presentant-vos tots els continguts que estaran presents en aquesta Biniu. De fet, parlarem amb Xavier Güell. Ell és director de l'oficina de Barcelona de la consultora immobiliària Sebre, que és un dels patrocinadors d'aquest gran esdeveniment. I també parlarem per un pas al sector immobiliari, que estarà present i serà un dels temes que es tractaran en aquesta segona edició de Biniu. Fins ara.
Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín. Hey,
hey, hey! El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Tot el matí amb tu, avui, en aquesta edició especial del matí a Ràdio Estel des de l'estació de França, on estem vivint de primera mà doncs, aquesta segona edició de la BNEW, la Barcelona New Economy Week, que tindrà lloc, com dèiem, a partir d'avui i fins divendres en 7 espais emblemàtics de Barcelona, entre ells aquesta estació de França. A aquesta hora ja podem conversar amb Xavier Güell, ell és director de l'oficina de Barcelona de la consultora immobiliària Sebre. Sebre és una de les principals consultores immobiliàries a escala global i que també estan presents en aquesta BNEW. Què tal? Molt bon dia, Xavier Güell.
Molt bon dia, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Moltíssimes gràcies per estar aquí aquests minuts. Parlem una mica perquè un any més no, aposteu pel talent, per la sostenibilitat i la innovació no, que es dona lloc aquí a la BNEW.
Sí, creiem que és un event que ens agrada especialment. Primer perquè té lloc a Barcelona i perquè creiem que ha sigut un exemple de com, donant una circumstància tan complicada, doncs amb una mica d'imaginació i una mica de talent se li pot donar la volta. No? L'any passat ja sabem que va ser un èxit i ara el desafiament és aconseguir que aquest èxit es mantingui en el temps. No?
Uh-huh. Vostè, de fet, serà un dels moderadors, el moderador no? de la xerrada amb aquesta presentació de Cities Barcelona 4.0. Expliqui'ns una mica aquest concepte del 4.0.
Sí, el 4.0 és, bueno, és diguem, algo que s'està diguem, assentant molt dintre del món de les ciutats i el que vol és imprimir aquesta sensació de ciutat del futur. No? Una ciutat que, en general, estem veient no? que està havent una transformació en el món de, en el món de les ciutats i totes les ciutats ara mateix estan apostant per veure com ho tenim que fer per aconseguir alguna cosa que ja comença a ser més valuós inclús que els diners, que és el talent. Com atraiem talent? I per atreure talent t'has de transformar com a ciutat, perquè ja no val actuar sobre els paradigmes del segle passat. Hem d'actuar pensant en el futur. I aquest 4.0 uh-huh. va d'això, no? De com transforma una ciutat perquè sigui ciutat de nova generació.
De fet, en aquesta ponència, que per cert podreu seguir directament des de BNEW, clar, un dels convidats més importants, Federico Gutiérrez Zuluaga, que ell és alcalde de Medellín no? i candidat a la presidència de Colòmbia, s'ha fixat no, Medellín com una ciutat 4.0?
Correcte. Efectivament, el Federico va ser alcalde entre el 2016 i el 2019 i és una persona que ha tingut un gran impacte amb la transformació absoluta que ha tingut Medellín, no? Medellín és una ciutat que la recordem doncs, pel narcotràfic, per la violència, malauradament, però el que aquí a Europa no s'accepta tant és que és una ciutat que ha tingut una transformació absoluta. Ara mateix és una ciutat que és una referència per Centre i Sud-amèrica en temes tan importants com la innovació, l'urbanisme social o la col·laboració público-privada. I ell ens ho vindrà a explicar com ho ha fet.
Aprofitant que tenim a Xavier Güell aquí amb nosaltres en aquest especial al matí a Ràdio Estel, clar, ens agradaria preguntar-li cap on va el mercat immobiliari després d'aquesta situació pandèmica, no?, que estem vivint.
Sí, bueno, és una gran pregunta.
És una de les preguntes, no?
Sí, no?, que tots ens fem,
plantegem.
No? I des de CBRE ja fa temps que estem treballant sobre això i mirant realment com podem anticipar-nos a lo que ve. El que sí que sabem és que les oficines seguiran plenes, perquè és un lloc de trobada, és un lloc on realment es pot innovar molt millor que des de casa i on realment es pot transmetre molt millor els coneixements a la gent que entra, que s'incorpora a les empreses. Per tant, creiem que anem cap a un món on les oficines seguiran estant, però seran diferents. Seran espais diferents del que eren, per exemple, fa 20 o 30 anys. Espais molt més oberts, on es pot parlar, on es pot gaudir de la comunitat. I, en definitiva, anem cap a un immobiliari diferent, però molt sòlid.
Podríem dir que l'immobiliari ha demostrat doncs, ser un dels principals motors de l'economia, d'aquesta nova economia, no?, que també ens parlava avui Pere Navarro.
Home, el sector immobiliari, jo sempre dic que és on passen les coses, no? Sempre que passen les coses passen doncs, amb un edifici en un carrer, i això, al fil del cap, és l'immobiliari, no? Per tant, jo crec que l'immobiliari té molt a veure o té molt impacte amb les persones. I això és algo que no es tenia tan clar en els últims 50 anys, i ara quan parlàvem de les ciutats 4.0 justament el que tenen en compte és això, que la ciutat té que ajudar a la transformació de les persones, de la societat.
És Barcelona una ciutat 4.0?
Sí, jo crec que Barcelona, o com a mínim en el seu ADN ho té. El que hem d'aconseguir ara és que es consolidi com a ciutat 4.0.
Doncs ha estat un plaer conversar amb vostè, Xavier Güell, director de l'oficina de Barcelona de la consultora immobiliària Cebre, un dels grans patrocinadors que donen suport doncs, un any més a aquesta Barcelona New Economy Week. Per cert, aquesta ponència no, que tindrà lloc, si no m'equivoco, cap allà a les 12.
A les 12,
no?
Exacte.
A les 12, i que si voleu seguir en directe us podeu enregistrar a viniubarcelona.com i podeu escoltar doncs, tot el que ens ha d'explicar el senyor Güell. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs vinga, que nosaltres seguim avançant i ara fem una petita aturada, posem música, i és que, com ja sabeu, la música també s'acosta en aquesta Viniu, de quina manera? Doncs a través del seu canal Viniu TV, i una de les grans apostes musicals, entre d'altres, és la de Maria La Blanco, amb aquesta cançó No me quites la alegría.
Tiene que tragar, te lo tiene que tragar. suspiro pillo y silbido. No quiero escuchar más. Canto para la vieja y la que tienen que llegar por un mundo lleno de igual de respeto donde no haya miedo. Canto por lo vivido y lo que tiene que pasar, que no seamos menos ni tampoco otra, solo ser nosotras. Le canto a la vida y a la libertad, que si te crees con el derecho, hay de mirarme y de opinar por tu boquita, me corté en calle. Que si te crees con el derecho, hay de mirarme y de opinar por tu boquita y me corté.
Radio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Radio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Si busques l'alternativa, no ho dubtis. El matí a Ràdio Estel.
Doncs vinga, seguim en directe des de l'estació de França de Barcelona. Ara mateix, 11:47 minuts, estem presents en aquest dia inaugural a BNEW, que és la Barcelona New Economy Week, i que, per cert, doncs és un esdeveniment organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Un dels temes a tractar, una de les grans ponències, són aquests nous reptes econòmics en el comerç minorista. I seran presents Anna Cucurull, fundadora i CEO de la consultoria empresarial A Piece of Pie. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Encantada.
I també està con nosotros, ella és Marcela Battenberg, Global Group CEO de All We Wear Group. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida.
Gracias. Buen día.
Muy buen día. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde este especial al matí a Radio Estel. Vosotras seréis pues algunas de las participantes de esta ponencia, que por cierto, que per cert es pot seguir en directe, vinewbarcelona.com, a las 12 del mediodía. Claro, ¿por dónde pasan, no?, estos nuevos retos de económicos en el comercio minorista? ¿Quién quiere empezar? Ana.
Bueno, los retos, como tú decías, son muchos y muy diversos. Hay un gran cambio que se ha producido ahora con la pandemia en el crecimiento de la compra en digital, y eso hace que nos tengamos que replantear los espacios, hace que nos tengamos que replantear todos aquellos valores, potenciarlos mucho más para lo que es el comercio minorista, ¿no? Esa cercanía, ese conocer bien al cliente, ese conocer muy bien al producto, que es lo que se toca humano, que realmente es un valor muy diferencial y muchas personas todavía lo prefieren.
Uh-huh. Marcela.
A ver, yo creo que para que una economía funcione necesitamos tener los diferentes canales. Creo que los minoristas siempre han jugado un papel importante y continuarán jugando un papel importante por la especialidad que nos pueden dar, el servicio que nos pueden dar. Y definitivamente también es algo que trae, y lo comentábamos Ana y yo antes de la entrevista, pero que trae vida a las calles, trae vida a la ciudad. Creo que es muy importante entender que la economía solo funciona si tenemos todos los canales.
Uh-huh. Decíamos también que después de superar pues los retos inmediatos de la COVID, ¿no?, 19, se planteaba en el sector minorista hace un año que han cambiado un poco, ¿no?, los hábitos de consumo. ¿Desde qué punto de vista, Marcela?
Bueno, a ver, yo creo que la gente le perdió el temor a la digitalización. Creo que todos aprendió a comprar cosas en e-commerce, adquirir productos que no sabíamos si los podíamos comprar por e-commerce, hemos explorado un mundo que no conocíamos. Creo que eso es lo que ha cambiado, pero creo que al mismo tiempo la gente todavía quiere tener una experiencia. Creo que hablemos ahorita de del nuevo mundo que tenemos enfrente de nosotros, que estamos renaciendo, es como la revolución industrial. Estamos renaciendo
este 4.0, ¿no? Que estábamos
explicando. Yo no creo que digamos todo es nuevo, pero tampoco todo se ha acabado. Tenemos que pensar que tenemos la gran oportunidad de una nueva era, donde sí los hábitos han cambiado, pero los minoristas también tienen que utilizar las herramientas digitales para modernizarse.
Uh-huh. Ana Cucurull.
Pues sí, ¿no? Como tú decías, han habido muchos cambios. ¿Cuáles quedarán o no? Yo te diría que los que quedarán son aquellos que realmente son muy humanos, ¿no? Entonces, por supuesto, es muy humano ser cómodo, que es lo que te da lo digital, es muy humano, pero también es muy humano disfrutar, es muy humano reír, es muy humano, ¿entiendes? Es muy humano quedar con los amigos y hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay una gran oportunidad de replantear y de verlo todo desde el punto de vista de cómo soy divertido para el que entra en la tienda. ¿Cómo soy más interesante? ¿Y cómo soy
más cercano, ¿no?
Más cómodo? Y también darle comodidad dentro, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Quedémonos en lo importante para los humanos, que siempre ganaremos.
¿Cómo se han adaptado vuestros grupos de distribución a estos nuevos hábitos de consumo? Marcela.
Yo creo que bastante rápido. Creo que el ser humano se acomoda a todo, se acopla a todo. Tenemos que entender que estos retos tan fuertes que hemos vivido también nos hicieron ser súper flexibles. Yo creo que se han adaptado. Yo veo muchísimos minoristas, pero también mayoristas de todos, que han aplicado nuevas formas de trabajar. El ser humano se ha aplicado también a aprender a trabajar distintamente. Creo que todo está súper conectado y algo muy bonito es que creo que la gente comparte y da consejos y estamos escuchando. Vuelvo a repetir un poco lo de Ana. La parte humana que nació después de estos 18 meses es que hemos aprendido que no estamos solos.
Uh-huh. Ana.
Mire, yo esto es una pregunta que se la dejo totalmente a Marcela porque no trabajo en la industria. Pero sí, también he de decirte que estoy muy impresionada cómo todas las compañías se han movido, no solo a nivel individual, sino ecosistémico. Uh-huh. Y han aprendido a contar con otros para poder llegar a un nuevo servicio o a un nuevo modelo.
Me ha gustado mucho, Marcela, ¿no? Esta filosofía, ¿no? Compartir y dar consejos, porque vendría a ser un poco también como la esencia, ¿no? De BeNew, ¿no?
Sí, total.
En esta segunda edición. Ya para acabar, porque sé que os tenéis que ir corriendo a esta ponencia que empieza a las 12 del mediodía aquí a BeNew, ¿cuáles serían sus planes de futuro, ¿no? En materia de digitalización y sostenibilidad.
A ver, yo creo que es el end-to-end. Tenemos que pensar que la digitalización no acaba con el online, ni empieza solo con el online. Tenemos que aprender digitalmente y utilizar todas las herramientas que tenemos de la mejor manera. Va a ser la vida más cómoda, regresamos a lo que decía Ana. La digitalización también nos puede ayudar a ser más eficientes, ágiles y más cómodos.
Uh-huh. Y por cierto, Marcela, justamente desde vuestro grupo, All We Wear Group, que hicisteis pues un plan, un cambio estratégico, ¿no? Este 2019, digamos que ahora sois Pepe Jeans y otras marcas. ¿Cómo valoraría este cambio? Que también fue arriesgado y valiente, ¿no?
Pues siempre hay oportunidades para cambiar. Creo que es algo que aprendimos, los retos. Es la única manera de progresar y progresar es la única manera de cambiar. Y cambiar, progresar. Nos unificamos todos como un grupo y hacer una empresa más moderna y pensando en la nueva generación que viene detrás. Como líderes y como empresas tenemos que pensar que el mundo ha cambiado y que tenemos que dejar eso asentado para las nuevas generaciones. Hemos cambiado en tener una manera de digitalizar cómo trabajamos en las diferentes áreas, utilizar el remote work, trabajar también de la manera presencial para poder compartir todo.
Uh-huh. Pues hasta tu plaer, me parece que ya les están llamando para que empiece la sesión de las 12.
Muchísimas gracias.
Ana Cucurull i a Marcela Vandenberg, gràcies per estar amb nosaltres en aquest especial a Ràdio Estel. I us podeu aixecar. Per cert, és que, clar, això és la immediatesa i la digitalització que està present, sens dubte, en aquest BeNew, que podeu seguir a beniubarcelona.com d'una manera molt fàcil. Entreu a la pàgina web, us enregistreu i seguireu doncs, tot el que dona de cine aquests 10 canals. Bé, de fet, se'ns ha passat el temps
temps volant. Nosaltres ja arribem al final d'aquest especial al matí a Ràdio Estel. Ha estat un plaer acompanyar-vos en aquesta hora, aquí des de l'estació de França de Barcelona, el David García i el Galdric Pelegrí a la producció, des d'aquí a l'estació de França, a les vies de so en Xavi Aguilar, i a la coordinació tècnica, doncs, en Candi Ortiz. També no us podem deixar José Matosas, que està des dels estudis de Ràdio Estel. Ara sí, nosaltres acomiadem aquesta hora del matí a Ràdio Estel. Continuarem a partir de les 12, ja ho deixem en mans de l'equip avui, amb Olga Vallejo, l'equip del magazín, i dir-vos que res, ha estat un plaer acompanyar-te, Mercè Raga, i ara us deixo amb bona música. Joget i Maria Ribot, que estaran presents en aquest Viniu City, amb cançons com aquesta, Sant Llorenç.
Ràdio Estel.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:15 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. A 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.